Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa està convençut que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa manté la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió, curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
Albert Prat, Catalunya Ràdio, Sacramento.
Més notícies, Toni Fortesa.
Les vagues al sector de l'educació continuen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Les que s'han fet a Girona i la Catalunya Central aquest dijous s'han tingut un seguiment del 55% segons el sindicat USTEC i d'un 21,5% segons el govern. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats no ha permès desconvocar les aturades. Les dues parts s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve.
Un equip de científics de Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. Ho explica l'investigador Francisco Pérez Cano.
I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenien menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
El primer ministre britànic Keir Starmer ha nomenat James Murray com a nou ministre de Salut després de la dimissió de Wes Streeting, que plega per desafiar el lideratge de Starmer al Partit Laborista. Creix la pressió perquè el cap de govern britànic dimiteixi després de la desfeta electoral dels laboristes la setmana passada.
La poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat aquest dijous el Festival Barcelona Poesia amb una crítica al menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya.
Durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya, que la poesia era tan sols pròpia de salvatges. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes.
Fins al 21 de maig, Barcelona Poesia omplirà la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. S'han programat homenatges a Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcoler i actes amb música de Ferran Palau, Marina Rosselló, David Alegret. L'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis CRIT, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any.
La comunicadora ha reivindicat la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi a millor projecte independent.
I els esports. Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit als jocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Reial Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts.
Aquest dijous també ha jugat al Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo enmig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València. 1, Rayo Vallecano 1.
En bàsquet, victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final, amb els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
Fins aquí les notícies.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
Estic quan jo té un xe de bau, xe de bau que era tan bonau, de xorille.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I va clavar s'espasa arran d'escul.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Ahir és com si hagués fet dos programes de ràdio. La nit dels ignorants, fins a les 2 de la matinada, en aquest estudi, com avui, i un segon programa més curt, dins d'un taxi, en conversa amb el conductor. Es deia Paulino, és extremeny, i em va demanar si em podia preguntar, ja que em recollia aquí davant, a Catalunya Ràdio, a quina hora feien el búnquer. Jo li vaig explicar que és un programa que ja s'ha acabat i que ara en Peyu fa la Renaixença cada migdia i es repeteix de matinada just quan acabem nosaltres. Va canviar de ràdio perquè portava una emissora musical i em va començar a explicar que el búnquer li agradava tant, que l'escoltava sempre, que el feia riure molt i que és una de les coses que trobaria més a faltar. Resulta que falten 6 dies perquè en Paulino es jubili amb 67 anys i deixa Catalunya, on va arribar quan tenia 6 mesos, i amb 14 ja es va posar a treballar. Em deia que la mare, que era analfabeta, el va fer aprendre el català, l'idioma, la llengua, tot i que la conversa ell la mantenia en castellà. Sempre escolta Catalunya Ràdio i mira TV3. Diu que això ho trobarà molt a faltar quan ara torni a la casa on va néixer, Extremadura, que s'ha anat arreglant a poc per fer-la confortable per ell i la seva dona i els fills i nets que els vinguin a veure. M'assegurava que té un arbre molt gran que li tapa l'antena i que justament no pot connectar amb TV3, d'on no es perd, sobretot, els programes de futbol. I li vaig dir que si ho buscava per internet ho podria veure igualment, cosa que no havia pensat, que l'arbre no el toqués. Total, que el viatge fins a casa va ser una conversa deliciosa amb algú que és a punt de tornar d'allà on va venir, que només té bones paraules per la vida que ha viscut a Catalunya i després d'estar 40 anys portant passatgers amunt i avall, primer en un taxi dels grocs i negres i després en una empresa BTC. Sempre al volant. Li vaig desitjar bona nit i, sobretot, una bona jubilació. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Subirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Si us dic que la primavera ja és aquí, no us dic res de nou. Tots ho heu notat des de fa dies. Després d'un hivern plujós i més fred de l'habitual, els dies s'han allargat i han començat el bon temps. Algun dia més que un altre, això també, eh? Hi ha més llum i els colors semblen més intensos. La primavera també és sinònim de plantes i de flors, i d'això és precisament del que avui parlem a la nit dels ignorants. Hem pensat que seria un bon moment per convidar al programa un jardiner expert que ens resolgui totes les preguntes i els dubtes que tingueu sobre el que hem de fer amb les nostres plantes, perquè, de fet, els últims dies molts de vosaltres ens havíeu enviat alguns missatges i hem decidit avui dedicar-li una conversa en directe. Quan s'han de plantar, com s'ha de regar, quin adob els hem de posar, els hi pot tocar el sol... Segur que qüestions com aquestes o de molt semblants us ballen pel cap a l'hora de remengar-vos i de pensar quina planta poseu al balcó, al terrat, al jardí o en qualsevol racó de casa. I el més important, que us duri. Per això avui ens acompanya el jardiner Oriol Villatoro, amb una llarga experiència en la creació i el manteniment de jardins, que de fet havia estat col·laborador d'aquesta casa en diferents programes, entre ells el Matí de Catalunya Ràdio. Oriol Villatoro, bona nit, benvingut.
Bona nit, gràcies.
T'haig de dir ben tornat, perquè tu vas ser col·laborador amb la Mònica Terribas i vas ser algun estiu també...
Sí, alguns estius vaig estar fent secció de jardineria, per tant, ho sento mig casa meva.
Mig casa teva, i em deies, ara fa temps que no venia.
Sí, fa temps. De fet, a Barcelona només acabava baixant pel Barça o per venir a Catalunya Ràdio.
I avui no hi ha Barça, eh?
Avui no hi ha Barça, però ja vam gaudir-lo, ja vam gaudir-lo quan va tocar.
Ja estàs content, molt bé. Escolta, Oriol, la primavera deu ser per tu una època de molta feina o... Tothom té dubtes ara de què ha de fer o deixar de fer? O...
Per sort, molta feina la tenim tot l'any.
Tot l'any.
Però la primavera és una època d'estrès,
sí.
Principalment, perquè encara a dia d'avui tens trucades i en tindré la setmana que ve demanant-me feina, demanant-me jardins i dient-me, ho podré tenir abans de Sant Joan?
Home,
i
no.
Dic, no, de Sant Joan de l'any que ve, segurament sí, però abans d'aquest Sant Joan, impossible. És quan la gent... se n'adona, recorda que té un jardí o una terrassa, diu, ostres, tot el que he tingut allà abandonat a l'hivern, ara vull tornar-ho a tenir bonic.
Clar, però figura que els jardiners ha de treballar tot l'any, no?
Tot
no només a la primavera.
Sí, però a la primavera és quan la gent se'n recorda de tot allò que té. I molts cops van tard, dic, no, és que tot això a l'hivern és quan s'hauria d'haver podat. I això, aquests bulbs s'haurien d'haver plantat abans. I aquesta aromàtica s'hauria d'haver podat quan va acabar l'anterior floració. Vull dir que és el jardí s'ha de tenir en compte tot l'any.
Clar. I si la persona que té el jardí no està pendent de tot això, doncs no tindrà el jardí per l'estiu.
Per l'època.
O per l'època que toca, diguéssim, no?
Sí, sí.
Realment, la primavera és la millor època de l'any per les plantes? Perquè és quan estan més ufanoses...
Per gaudir-les, sí. Les plantes, clar, és el moment que més plantes fan la floració, però a mi m'agrada al final tot l'any d'un jardí, perquè veus l'evolució, veus a la tardor té el seu encant, veure quan cauen les fulles, però sí que a l'hora de veure color, la vigorositat de les plantes, a la primavera és quan més bonic està. I més aquesta primavera, perquè amb tota l'aigua que hem tingut
això
els mesos d'hivern, i inclús aquests mesos encara estem tenint aigua, després fa tot unes estivades que es posa preciós, que això vol dir més feina per nosaltres.
Sí. Però clar, alguna d'aquesta feina, com tu dius, s'hauria d'haver fet abans.
Sí, hi ha molta feina que s'ha d'haver fet abans. Ara, el problema d'ara és que creixen molt les plantes bones, però les males herbes també.
També. Clar, si jo tinc un jardí i no he plantat res, i ho planto ara perquè com que és la primavera haig de plantar, no ho tindré bonic, aviat.
No ho tindràs tan bonic com si ho haguessin fet en previsió. Ara vas als vivers i pots trobar ja planta bonica, pots trobar tota l'aromàtica que vulguis, però, evidentment, triga més temps a implementar-se i d'aquí que estigui maca trigarà un període una mica més llarg.
Clar. A veure, comencem, per tant, amb aquestes plantes d'exterior, les que tenim a l'aire lliure, ara dèiem jardins. Quin tipus de plantes podem... ho hauríem d'haver plantat ja abans, pel que em deies, no? Que vagin més enllà d'una sola temporada, que les puguem tenir i disfrutar sí. més d'una temporada sencera, diguéssim.
Jo sóc molt partidari de la planta autòctona. La planta autòctona, l'espígol, el romaní, farigoles, tot el que podem trobar quan anem a caminar a Sant Llorenç és el que millor se'ns adaptarà aquí per clima, per temperatura, per humitat. No podem pretendre tenir jardins artificials amb planta tropical. Es pot arribar a aconseguir, però no és l'idoni. Igual que tenir les gespes tan perfectes, aquell rei gras anglès que tenen a Escòcia, doncs aquí no tenim un país per tenir
això
aquest
no tipus
de gespa.
Això no és Escòcia.
Exacte.
No. Però és veritat, jo m'hi fixo en jardins de, no sé, de cases que veus o d'una sola casa, o cases que hi ha diferents veïns, que cada vegada més aquesta gespa típica anglesa
sí.
va com desapareixent.
Sí, sí,
hi ha
sí.
com propostes alternatives,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Les gespes s'han anat modificant, s'han anat variant, i s'han aconseguit llavors amb moltes menys necessitats hídriques, molt més resistents. Ja podem anar a grames, que després hi ha o tipus de gramínia.
Gramínia.
Que, sí, exacte. Que després a l'hivern sí que no té el mateix color que una gespa, però aguanten molt més, menys necessitats hídriques, més sofertes, aguanten millor les temperatures, no agafen tant fong per al nostre clima, i han varietats molt més adequades.
Si algú vol fer consultes, el 932017474, hem anat recollint aquests dies ja altres missatges que tenim ja enregistrats, altres persones que ens han deixat missatges escrits, per exemple. Començo amb algunes preguntes d'oients, si et sembla,
sí.
o vols que parlem d'adobs abans, si és el que necessitem?
Si vols començar per les preguntes, perquè potser alguna té relació amb algun adob i ja podem parlar-ne.
A veure, la Marta de Cornellà ens fa arribar la pregunta. Diu, no hi ha manera que les herbes aromàtiques envisquin al balcó sense que els hi toqui molt el sol. Només aconsegueixo que em broti una mica la menta, tot i que un dia penso que és morta, i al cap d'uns dies torna a brotar.
Sí, la menta al final té això, que sembla que treu els quatre branquillons allà i de cop, en una setmaneta, dius, ostres, si torno a tenir aquí
no?
una mata de menta.
Què passa amb les herbes aromàtiques?
L'aromàtica el que necessita és bastant sol, sobretot els espígols, romanís, per tenir
sí?
una bona floració, quan més sol té, millor. Sí, sí, necessita dosis de sol. Si és una zona ombrívola, la planta sobreviurà, aguantarà, però farà molta menys floració. Els espígols més florits els trobem quan estan allò al mig de places que tenen més sol. Inclús els que estan sota d'algun arbre ja no t'està fent la mateixa floració.
Clar. S'han de posar juntes? Si tu vols tenir això, una mica de menta, una mica de, jo què sé, sajolida, una mica de no sé què, és millor, perquè a vegades mires jardins i dius, mira, tot això són plantes aromàtiques i les tenen juntes. És millor o es fan mal unes a les altres?
No es fan competències i estan molt juntes perquè les arrels acaben competint, però la planta aromàtica amb test de 2,5 litres, perquè ens entenguem que fan uns 20 centímetres d'alçada, sí. les pots plantar a uns 30 centímetres de separació i no s'acaben fent competència inicialment. És veritat que amb testos tenen més necessitats i li has d'estar més a sobre que si està plantada en un terra. En el terra, al final, l'arrel es pot desenvolupar més bé, et troba més humitats, en canvi el test has de regular molt més els recs i has d'estar més a sobre, els nutrients també els has de portar tu amb més constància que si estan a terra.
I necessiten una mica d'humitat i sol, has dit,
I sol, sol. Per fer la floració necessiten sol.
Molt bé. Després, l'Aina, des de la Seu, diu quines són les millors flors per tenir en un balcó a Barcelona, on a l'estiu hi toca el sol de ple durant bona part del dia, i quin és el millor sistema per regar-les quan marxem de vacances? Clar, aquesta és l'altra.
Val, pels balcons podem anar... L'aromàtica mateix també pot aguantar molt bé, eh?
Sí?
I si no, podem anar al típic gerani, que el que hem d'estar més en compte del gerani és la papallona, que si veiem que ja se'ns està començant a menjar, hem de començar amb tractaments fitosanitaris i estar-hi sobre. I en quant a rec, el més pràctic... Bueno, si no, també podríem treballar amb flor a temporada, que els té molts cops. Ara posar unes begònies, que hi ha les de fulla clara o fulla fosca pel sol, doncs un balcó també en planta de temporada queda molt bé.
Molt bé.
I després el tema del rec, l'ideal és poder muntar un sistema de rec autònom, un programador d'aquests que
pots... De gota a gota.
Sí, un gota a gota, que el pots posar a l'aixeta, pots passar una tuberia cega, és a dir, sense forat, i després vas punxant un microtub i el fas arribar a cada planta on vulguis.
Jo he arribat a fer coses inversemblants, que ara em faré riure o farà riure la gent. El típic, que aquest l'he vist en altres llocs, una ampolla petita d'aigua cap per avall,
sí,
i la planta va agafant l'aigua com vol,
segons
la teoria.
Sí.
Això serveix?
També serveix. Li fas un foradet petitet, la poses cap per avall, i després ja va absorbint.
Ella mateixa va agafant.
Sí.
Així pot durar uns dies, no?
Sí. i inclús alguna galleda amb aigua, un drap
això
de cotó,
dir...
i per capil·laritat, sí, sí, sí.
Això també ho he fet, és una mica ridícul. Més no, que un drap, no. com un...
O una corda de cotó.
Sí, una corda sí,
també,
de cotó.
També serveix.
Serveix.
I el que està bé quan marxa, si no, és intentar fer com un petit oasis, regrupar-les totes a algun lloc,
sí.
Inclús cobrir-les amb un plàstic sense ofegar-les i asfixiar-les, que tingui ventilació, però aconseguir aquella zona que hi hagi una mica més d'humitat, amb galledes d'aigua...
Sí.
I així fas com aquell oasi i t'aguanta més bé.
Ah, mira, veus?
També per retenir la humitat, el que va bé posar a la base de les plantes és escorça, per exemple, que també ens va bé perquè dona acidesa a la planta i ens reté molt més la humitat. Fa que el sol no tingui contacte directe amb la terra i ens aguanta molt més la humitat.
I si quan tornes no veus aquell desastre, aquells cadàvers sí, que fa una
que costa,
pena...
Sí. I si li has dit al veí i no t'ha regat, també
no,
t'ho trobes
aquí,
tot molt.
Aquí ja no li dius a ningú, això ja... Sí,
conec gent que fins i tot les ha posat a la banyera dins a casa. Per
sí,
dues setmanes, a la banyera... Sí, sí.
I no passa res si són d'exterior i van a la banyera?
Si és temporal, una temporeta petita, no.
Petita, no. Molt bé, allò. 3 mesos, no, mare.
No, 3 mesos,
12
no.
Dies de vacances encara aguantaria.
3 mesos que deixin la clau a algun familiar.
Exacte.
O contractin un jardiner o ja posin un sistema de rec. A dia d'avui hi ha sistemes de rec molt econòmics.
Sí.
D'instal·lació molt fàcil, abans de marxar a vacances que canvien la pila, perquè això també m'he trobat, que tornen i diuen, què ha passat? Ostres, la pila és la de fa 2 anys i no ens ha estat regant.
Clar.
Però si no, és fàcil d'aconseguir-ho.
Molt bé. Ens truca l'Agnès des de Miralcamp. Bona nit, Agnès.
Bona nit a tots els ignorants. A veure, a aquest senyor jo li volia dir que m'han regalat una planta, que és verda, fa una fulla molt llargueta i estreteta. És verda, del fondo verda, i té com uns topos a sobre més, com més fosquets. I de darrere és vermellosa. Em fa una funció. Ara mateix l'he tornat a buscar al menjador, que la tinc sobre la taula del menjador, i ja l'he portat aquí a la cunya. Hi ha 3 branques molt llargues. Llavors resulta que ara al vespre totes se posen totes plegadetes al voltant d'aquestes 3 branques al mig. I demà al matí, quan balso, perquè no balso massa matí, me la trobo tota oberta. Totes aquelles fulles que es ben toquen a sobre de la taula. Com és això? No ho havia vist mai amb una planta així. Cregui'm que m'agraden molt les flors, n'he tingut de tota manera i de tot. Però com aquesta mai. Aquí a l'etiqueta diu Galatea. No sé
Galatea,
quin nom és.
Sí, sí, sí.
Una
sí,
Galatea.
Sí, una Galatea, sí.
I per què ho fa això, aquesta funció, aquesta planta, això?
Doncs a la nit ja es posa com a dormir, com en estat vegetatiu,
sí, sí,
i
sí.
Al matí, quan torna a tenir la claror així, es torna a despertar i torna a aixecar el fullatge, sí, sí.
Ja
és curiós de veure, és curiós de veure.
Sí, sí,
sí.
És veritat.
Sí.
Jo també
un dia
tingut.
Li dic, ai, dic, i què t'ha passat ara? Perquè el que me la va regalar, doncs
se'n
vull
va
dir,
dormir.
Estic molt agraït.
La planta se'n va a dormir.
Sí, es posa també en estat vegetatiu, descansa, mode avió, i l'endemà
ja
es torna a reactivar, sí, sí.
Molt
és
bé.
Bonica, la planta. Sobretot, vigila amb l'excés d'humitat, perquè molts cops
sí.
Pateixen d'això. Les d'interior, en general, la gent les acaba matant per excés d'humitat. Vull dir, vés en compte amb això i ja està.
Perfecte.
Sí.
Gràcies, Agnès.
Dos vegades a la setmana un rajolinet d'aigua.
Exacte.
No, si hem tret dos o tres branquetes més,
perfecte.
Des que me la van regalar.
Bona senyal.
Doncs ja m'ha tret, t'ho feia 2 o 3 mesos, i ja m'ha tret dos fulletes més, noves, i vull dir, en fi, vull dir, molt bé.
Ha trobat el lloc, doncs bona
gràcies,
senyal.
Gràcies, Agnès, que vagi bé.
Vale.
Anna.
Vale. Bona nit a tots.
Bona nit. Anna, des de Mirasol, bona nit.
Jo volia consultar-li a aquest senyor. Tinc una planta de Nadal,
sí.
Que se m'ha quedat tota verda, les fulles verdes, molt maques. Jo voldria conservar-la, voldria saber com s'ha de conservar aquesta planta.
La ponsètia. Ara parlar amb aquestes temperatures de ponsèties es fa estrany i tot.
Sí.
Però està molt bé conservar-la d'un any a l'altre, perquè la gent normalment es pensa que és només de temporada, la té allà, no la treu ni del plàstic, se li acaba podrint perquè es queda
clar.
Tota l'aigua dins i s'acaba
sí.
Fent molt bé i la tiren. Vull dir que està molt bé, la felicito per tenir-la a aquestes alçades encara
tan
viva.
Verda.
Normalment, quan es posa així... Sí, sí, sí. El que li faria falta és fòsfor. El fòsfor és el que li donarà... Necessita bastant nutrient, eh? En general, potassi, fòsfor i nitrogen.
Sí.
Si només li posés el nitrogen, es començaria a espigar més, però no aconseguiria tenir el color vermellós i més fosc que necessita. Sobretot és el fòsfor el que li anirà bé. Això, als centres de jardineria, si demana algun adob ric en fòsfor, li donaran i li anirà bé per la planta. Per la ponsèria li anirà molt bé.
L'has de tenir a dintre, oi? A dintre.
A dintre, sense que tingui sol directe, intentar també evitar les corrents d'aire i després a l'hivern intentar evitar calefaccions i sobretot el sol directe no, que tingui llum, però no llum directe que la podria recremar la fulla.
Perfecte. Ja. Molt bé, Anna.
Està molt maca. Moltes gràcies.
Bona
gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
En Carles, des de Barcelona, bona nit.
Sí, hola, bona nit. Sí, la meva consulta es tracta d'una olivera que en totes les fulles arriba un moment que es necrosen per la punta, per l'àpex, acaben caient i després torna a rebrotar. I sempre fa el mateix cicle.
Però la punta es posa com marronosa, però sí. Quan l'apretes es posa com cartró, més aviat dura o tubeta?
No, més aviat dura.
Dura.
Més aviat dura. Jo he vist algunes imatges per internet i sembla que era una mancança de potassi.
Sí.
Li poso potassi,
sí.
però això no li millora excessivament.
Potassi, ferro també, i s'hauria de mirar si la taca també va més al centre de la fulla, que no fos algú de fong. Si et fa alguna taca més arrodonida i central a la fulla, pot ser que estigui fent una mica de fong o de boro. Això s'ha de tractar amb un fungicida. Pot ser que només amb el potassi ja ho poguessis salvar, eh? I d'aigua sí. Cada quan la regues?
No, ja no la rego, perquè abans tenia rec automàtic i la regava regularment, ara he canviat d'estratègia i no la rego, però la planta, l'arbre continua fent el mateix cicle, eh?
Val.
Fulles que surten, fulles que malenteixen aquí de l'àpex, cauen i tornem-hi.
Sí, sí,
però
sí.
Bueno, l'arbre no, vull dir, aguanta, però té aquest comportament.
Sí, va perdent el fullatge, no?, i et treu fulla nova, no?, per això,
sí.
Vull dir que va renovant la fulla.
Sí, sí, sí.
Probablement, jo li faria un tractament de fungicida, també, per, ni que sigui preventiu, i després amb el potassi, si li poses nitrogen, també li anirà bé. I després, si li pots posar un cop al mes el calat de ferro, remenar una mica la terra, sobretot oxigenar-la, i anar posant-hi ferro, jo crec que ho podràs salvar.
Bueno.
Perfecte.
Vale.
Molt bé, Carles.
Bueno.
Gràcies. Que vagi bé.
Adéu.
Missatges que ens han deixat gravats també per consultar amb l'Oriol Villatoro. A veure, un altre Oriol que ha fet aquesta consulta.
Hola, bona nit. Doncs jo tinc un tiler que deu tenir uns 8 anys o por ahí, més o menys, i em passa que cada estiu, ara per la primavera, es posa preciós, li surten totes les fulles i està perfecte, i cap a mitjans d'agost ja fa 2 anys seguits que se li posen totes les fulles grogues i li cauen i es queda pràcticament pelat com a la tardor. Què puc fer perquè això no passi i se'm mantingui verd i bonic fins a la tardor? Moltíssimes gràcies, bona nit.
A veure, els tilers i altres arbres, quan pateixen estrès hídric, el que fan és mecanisme d'autodefensa, despullar-se. Treuen tota la fulla per mantenir, assegurar la supervivència de l'arbre. Uh-huh. Per tant, treuen tota la fulla, la muden, van 2-3 mesos avançats, que és el que ens comenta ell, que la pela a l'agost, ens hem agredit. Això va 3 mesos avançat, per això és per estrès hídric. El que hauries de fer és remenar bé la terra, com he dit abans, i els mesos aquests més calorosos, les setmanes de més calor, compensar-ho amb aigua. Perquè simplement és estrès hídric el que pateix.
I que li falta.
És falta d'aigua.
Clar.
Sí, ni que fos un cop a la setmana, deixar allà, fer una bona regada, deixar-lo ben empapat i el fullatge aguantarà més. Al final és això, és un mecanisme de defensa que
perquè
fa...
Perquè no mori l'arbre, no?
És supervivència.
Per salvar-se.
Sí, sí. És a dir, trec tota la fulla, però em salvo. Ah. I després l'any següent torna a fer la brotada.
Molt bé. La Montserrat de Mataró ens deia... el seu llimoner sempre li havia donat llimones bones, però aquest any eren més petites i verdes. I, a més, li havien sortit unes branques amb punxes com si fos un roser. I hi va haver algun oient que li va dir que això ho havia d'eliminar.
Sí. Probablement el que li han sortit són els xupons que surten de l'interior o del peu de l'arbre, que el
xupons,
que fa...
Es diuen xupons?
Sí, acaben xupant l'energia de l'arbre i fa que sigui menys productiu. Això, millor tallar-los... I que hagi produït menys, poder també és que no s'hi ha fet la poda adequada i s'ha anat deixant créixer, i l'arbre no ha pogut desenvolupar-se del tot. Per això ha fet producció, però no ha arribat la llimona a fer-se suficientment gran i productiva. Mm. Si traient aquests xupons i fent la poda que toca a l'hivern, probablement li tornarà a produir.
Hi ha un altre missatge sobre llimoners. La Dora diu, per què se'n moren els llimoners? Diu, només aguanten una florida i un fruit. Després, res.
Jo crec que això ja és algo més personal amb ella i el llimoner, perquè en general potser li aguanta el primer any això, perquè és l'any que et ve del viver, et ve amb les condicions idònies, s'ha de mirar on es planta, si, clar, és una pregunta molt, molt oberta, perquè molt no sé oberta. Si el posa en un test, en el terra, si posa un bon drenatge, si el terra també és ric en ferro, els llimoners necessiten molt ferro. Hi ha gent que només li va tirant nitrogen, les boletes aquelles blaves sí. típiques de nitrofosca.
I això el sol no serveix.
Això fa que es vagi espigant, que et tregui molt fullatge, però et produeix menys. En canvi, quan li poses ferro, el llimoner, a més, el demana molt, el ferro. Quan la fulla se'ns està posant ja groguenca i el nervi central groguet és que necessita ferro. A la temporada primavera-estiu, cada 15 ferro. Dies, aplicar-li ferro.
Molt bé. Ara, la Constança, fa uns dies en directe, ens feia aquesta pregunta.
Ara voldria preguntar, per fer un abono amb una planta, amb una sí. planteta que està mig escarrancida, un abono de casolà. Uh-huh. Quin me recomanen?
Que, però de quina planta estàs parlant? Ho dic perquè potser la gent pot encertar millor.
Una, com es diu, una... Les de Nadal, una...
Ponsètia.
Una ponsètia.
Una ponsètia.
I ara, doncs, ha nascut tres branques i té fulles, sí, mm-hmm. sí, però la vull que ressorgeixi més, saps? Mm-hmm. I a veure quin abono...
Una ja, cosa casolana perquè pugui...
I després la canviaré també de test. Uh-huh. I llavors quin abono li puc fer així casolà.
D'acord, perfecte. Què?
No sé si l'oient té compostadora, no compostadora, si té alguna cosa de compostatge a la que s'ha anat podrint, a la que faci el canvi de test, millorar aquell nutrient amb el mateix compostatge... I el marro del cafè va molt bé. Si té cafetera...
Ah, sí? Pensava sí. que això era una cosa
no,
que...
No, això va bé. Això a més, bé. També com a, sí, sí, com a repel·lent d'insecte i com a fungicida. Va molt bé.
Ah, sí?
Sí, sí. No és allò que es diu de... No, canta-li, que segur que si li cantes es farà més gran. No, no que dic era, que sigui que era... fals, perquè hi ha gent que li canta i li funciona. Però el marro sí, sí que funciona.
Per això fungicida i...
Com a fungicida, com a insecticida repel·lent d'insecte i també com a adob.
Sí, sí. Jo pensava que això era una cosa que dius, no saben què fer-ne i ho posen aquí.
Sí, no, és no. com qui tira el cul del got
no,
d'aigua.
Clar, si em fa servir cafetera...
Si fa servir la cafetera, sí.
Sempre ho llences.
Inclús les càpsules aquestes...
També en tenen a dintre.
I pots posar-ho, sí, sí.
Se moren les plantes, no puc fer-hi res, per molt que la regui, se'n penseixen al cap de pocs dies...
Fa uns dies l'Alba va trucar al programa i ens va fer aquesta pregunta sobre les tiges de les roses de Sant Jordi.
Escolta, llavors els troncs sí. m'han dit que si els poso amb aigua uns quants dies, diu que fan com unes potetes i es poden plantar.
Això, veus? Això ja és pels ignorants. Aquesta no la sé.
Jo els, tampoc.
Els bueno, troncs de les roses, eh?
Sí, els troncs, uh-huh. les tiges es diu, no sé com se diu, en
sí,
català ni en
sí,
castellà.
Sí, la tija, o el tronc, sí, sí. Doncs a veure si algú sap contestar si es deixen amb aigua, has dit, no?
Sí, amb aigua, uns quants dies, diu que fan com uns pèls, com unes coses que això diu que si ho plantes...
Per plantar.
Però dic, sense posar res, eh? Podria posar-hi... Sí.
Ho preguntarem. Ah. I si no, com que aviat farem un tema sobre flors i plantes amb un expert, li demanarem d'acord. Això, Alba. Perfecte.
Bueno, doncs ja estic, eh? Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Doncs mira, l'expert és aquí, l'Oriol. Què li diem a aquesta dona?
Jo entenc que els pèls que refereix deuen ser les arrels
exacte.
Que surten de la tija de la rosa. És veritat que fer esqueixos amb la rosa de Sant Jordi és més difícil, perquè hem de pensar que són flors que han tallat fa més dies, que venen probablement amb més producte químic per tenir-les més boniques pel dia de Sant Jordi, però es pot fer, també, es pot fer. El primer que s'hauria de fer és el tall de sota, fer un tall en diagonal, perquè així l'arrel es pugui desenvolupar més bé, treure-li tot el fullatge i tallar la rosa. I així podem provar de fer un esqueix amb la mateixa tija d'aquella rosa que tenim. I sí que és posar-la amb aigua o inclús posar-la amb una patata, que també li dona aquesta humitat perquè es desenvolupi. I per fer-ho ja al màxim de bé seria comprar hormones d'arrelament, sucar la tija aquesta amb hormones d'arrelament.
Hi ha hormones d'arrelament?
Hi ha hormones d'arrelament, que van molt bé. Ajuden
sí, estic aprenent tantes coses avui.
Sí, sí, per fer esqueixos és l'ideal. sucar-ho amb les hormones d'arrelament i ajuda molt més a treure que aquella branqueta et torni a treure, arrel.
I llavors pots tenir l'any que ve el teu propi roser.
Sí, sí, sí. És més fàcil fer-ho d'un mateix roser, amb una tija jove, treure-li això, tot el fullatge, per evitar que tingui despesa energètica, diguem-ne, sí, sí, per tot el fullatge, i que s'entri en treure arrel, i sí, sí.
Molt bé. La Patrícia ens ha deixat aquest missatge, diu, com puc fer créixer una, espera que ho diré bé, zamioculca? Ho dic bé?
Sí.
Diu, la rego quan la terra està molt seca i té llum directa, però no li surten branques noves.
Sí, a veure, el rec és important, l'adob també. No sé si quan la va comprar la va canviar en un... No sé si la té en test, en terra... Clar, són preguntes...
Clar, que necessites més.
Sí, són una mica obertes com per donar una resposta més exacta, eh? Depèn la humitat que tingui. Si la rega un cop al mes... Ai, un cop a la... Cada quan ha dit?
La rego quan la terra està molt seca.
Quan està la terra molt seca. Potser és que pura també una mica massa i...
L'hauria de regar una miqueta més.
Fer-li un rec cada 10 dies, deixar-la en aquell moment, deixar-la ben humida. Si l'ha plantat en un test, assegurar també sobretot el tema del drenatge, que després no se li quedi l'aigua embassalada, i posar el plat a sota no només és per evitar haver de fregar si ens passem d'aigua, sinó també perquè l'aigua es queda allà estancada, que la mateixa planta la vagi absorbint, que la humitat la vagi absorbint quan la necessita. Perquè hi ha cops que és allò, no, si la rego... L'he passat a regar molt, a regar massa poc, perquè la rego un cop al mes. Hi ha cops que ens passem de poc. Després, no, li tiro el culet del got i...
Ja està, no?
I sí.
Després, ja parlàvem abans de flors pels balcons, però hi ha un altre missatge de la Teresa, que ella parla si pot posar en un lloc que dona sol a la tarda les campànules, si li poden... Sí,
sí, sí, sí, li pot aguantar. Depèn les hores de sol que té, si diu que té sol de tarda...
De tarda.
Sí, que,
clar,
que
el sol de tarda també... ara i el d'aquí uns dies serà més fort.
Sí, 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 però sí que li han d'aguantar, eh? En un balcó i amb tés ha d'aguantar.
Ha d'aguantar. En Joan, des de Lleida, demana quin tipus de substrat és el més recomanat per les plantes.
Qualsevol substrat... A veure, n'hi ha més... També depèn de cada planta. No totes tenen les mateixes necessitats exactes. Algunes et poden necessitar més nitrogen, altres més potassi. El que parlàvem de les poncèties, que necessita més fòsfor. Sí. Però, en general, els centres de jardineria, els sacs de substrat universal que tenen són adients. També recomano, no per fer baralles internes, anar a centres de jardineria especialitzats. No comprar-ho a la gran superfície on vas a comprar el peix, agafar també un sac de substrat, perquè no és, en general no és la mateixa qualitat de substrat.
Mm-hmm. I després també diu quin pH és el més adequat per unes orquídies.
L'orquídia, en realitat, el que et viu és entremig d'escorça. Vull dir que...
Ah, sí?
Sí, 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 sí. El que necessita més l'orquídia, per això els posen en aquests envasos més transparents, sí, els testos aquests transparents, i el que viuen és de la humitat que li genera la pròpia escorça. Vull dir que el que necessita és bastanta acidesa, sobretot.
Bueno.
La humitat i l'acidesa.
L'acidesa,
sí, clar. I després és trobar-li lloc, perquè...
Sí, a vegades això, tens una planta en un lloc i no et viu, i de cop i volta la canvies de lloc, sí, i allò tira.
M'hi he trobat, dius, no, la tenia allà al menjador i no sé què, diu, mira, la vaig apartar bé, venia gent, la vaig deixar allà a la finestra, sí, del lavabo, i el lavabo se m'ha posat preciosa. Sí. I més les orquídies, que són delicades.
Són molt delicades.
És tot un món. El de l'orquídia mereix un programa només per orquídies.
Només per orquídies.
Sí, 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 sí. Sí, és tot un món.
Després hi ha una altra reflexió que va una mica més enllà, que ens ha enviat la Fina des de Nou Barris.
Si usted tuviera la facilidad de comunicarse con las flores de toda la creación, en particular la rosa, ¿qué cree usted que le contestaría si le preguntase dónde se siente mejor? Si en el rosal hasta expirar en él en su corta vida, preferiría dejar su vida, como digo, en el rosal que la vio nacer, o expirar en las manos de una dama hermosa, enamorada, joven y caprichosa, exhalando extasiada su perfume, rosa que se la regaló su amado. ¿Qué cree usted que contestaría la rosa?
T'he deixat pel final la reflexió més metafòrica.
Buah, estic reflexionant-hi jo.
És que el dia després de Sant Jordi, aquesta gent va trucar i va dir que li sabia molt de greu totes les roses que morien per Sant Jordi.
Sí, 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 sí.
I ara fa aquesta pregunta, no? Si li demanes a la rosa, què prefereix?
Probablement aquestes roses ja no haguessin estat creades si no hi hagués Sant Jordi, també. Vull dir que és un peix que es mossega la cua.
Bona, sí.
Però jo crec que el roser de color vermell em diria una resposta, el roser de color blanc una altra. El roser blanc potser preferiria morir-se i passar els seus últims dies enganxat en el roser, i el vermell preferiria ser entregat a la seva preciosa estimada.
Veus? Ja està. Va, un aplaudiment, un aplaudiment. I va, última trucada, perquè aquesta home l'hem de deixar a dormir, si no demà els seus fills li faran el dia impossible, pobra. L'Elisa, que ens truca des de Sabadell, bona nit.
Oh, bona nit.
Digues, Elisa.
Bona nit. Miri, és que m'han regalat una hortènsia molt maca, ara pel meu aniversari, i l'he posat, diguéssim, l'he posat en un gerro més gran, l'he posat terra bona, i clar, però és un balcó que li toca una mica bastant. Ara m'hi he fet posar un toldo, però tot amb això li toca una mica el sol a la tarda. Què podria fer perquè, bueno, que visqués, que no se'n mori?
Que no se'n mori.
Bé, si és només sol de tarda i són tres horetes o així que li acaba tocant, que ja és un sol que no és tan fort com el de migdia, ha d'aguantar bé, l'hortènsia. Intentar mantenir-li la humitat, el que he comentat abans de posar l'escorça també sobre la terra, que anirà bé perquè donarà aquesta acidesa que necessita l'hortènsia, aguantarà més el color i retindrà més aquesta humitat també. I el que he fet de trasplantar-la ja i posar-la en un test o un recipient més gran, també ja li haurà anat bé. Sobretot això, mantenir-li la humitat, i si són tres horetes de sol i hi ha més de tarda, no passa res.
Jo la rego cada dos dies, perquè quan veig que la flor es posa així com una miqueta, la rego, perquè quan s'ha de regar, més o menys.
Jo faria els recs més espaiats i més quantitat d'aigua. No sé ara quanta aigua li tira cada dos dies, però jo ho faria cada 4-5 dies i potser una mica més d'aigua. I mirant que quan comença a omplir-se el plat de sota, ja no tirar-li més aigua.
No se m'omple. No se m'omple el plat de sota.
Doncs
no,
potser ha de tirar més aigua.
Potser clar. Faria això. Espaiaria una mica més, però així deixaria la terra una mica més humida.
Molt bé, Elisa.
Una altra pregunta, i perdoneu. És que tinc una planta que me la vaig plantar i me se va fer molt maca, de la llengua de suegra, no?, que es diu la llengua de suegra, no?
Sí.
I, bueno, doncs com que li ha tocat el sol, poder també l'he regat, a lo millor. La vaig treure, la vaig, diguéssim, canviar la terra i la vaig tornar a plantar i a veure si em torna. Sembla que m'està tornant a almenys posar-se la fulla més verda.
No, segurament tornarà a agafar. Doncs sobretot a l'hora de fer el recs, que no sigui a les hores de migdia, i intentar evitar tocar tot el fullatge amb l'aigua. Perquè això el que fa al final és fer que el fong es pugui reproduir, si agafa fong, i si és en hores de sol pot fer efecte lupa i cremar les fulles. Intentar evitar això, l'excés d'aigua, i sobretot a les fulles mirar que no es mullin.
I el sol no li pot tocar, aquesta planta.
Quan menys sol tingui, millor. Sí, sí. Si té unes horetes de sol també i no és el de migdia, tampoc li passarà res. Sobretot mantenir-li ara una mica la humitat perquè es torni a començar a desenvolupar i un cop implementada tornar a reduir els recs.
Perfecte. Perdona, ja està, Elisa, que és que l'hem de deixar marxar.
Vale, perdoni. Gràcies.
Gràcies, adéu-siau, bona nit. Adéu, bona nit. Perquè si no acabarem això i aquest home no podrà anar a dormir. Acabo, Oriol Villatoro. Sí, jo que sóc un desastre i que les coses se'm moren i un dia m'agafa moltes ganes i després, de cop i volta, estan molt bé les plantes i un bon dia em deixen d'estar bé. Com jo, molta gent, suposo. Quin consell em dones? Què haig de tenir? Una mica de sentit comú? Dedicar-me una mica més? Ser més perseverant? Perquè les plantes t'agraden, però no et duren.
Llavors... El telèfon d'un jardiner.
Quatre plantes no et faré ni cas.
No, és broma. És broma.
Vas a riure.
No, el tema del substrat és dels temes més importants. Mm. Si ens estem acostant l'estiu, el tema de l'aigua també és un tema molt important. Si sabem que hem de marxar, mirar el tema d'un programador d'aixeta, un sistema de reg senzill, i són coses molt bàsiques. Per una terrasseta, al final, és fàcil tenir-la al dia i tenir-la controlada. Sobretot el que necessita és atenció, és estar-hi sobre. No oblidar-te ni al cap de 3 setmanes anar-hi, ostres, i això se m'ha mort, ostres, i això està
regat,
tot tacat.
No sé,
això que vaig deixar tot ple d'aigua, l'aigua s'ha quedat aquí i se m'ha podrit la planta. Perquè al final, si ho vas observant, no diré diàriament, perquè tots anem de boli...
Dedicació, setmanal però... com a mínim.
Exacte. Sí. Quan surts allà fora un moment, observar-les una mica i després mirar a veure com atacar-ho.
Molt bé. Farem cas a l'Oriol Villatoro. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí al programa. I res, que descansis.
Moltes gràcies. Bona nit.
irreversible ha llegado en plan torpedo. La cosecha ha brotado, empezó el renacimiento. Vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas. Primavera está en la casa, superarte Virgen Santa. Tu capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado. Ha pasado aquella niña y algo dentro que ha estallado. No sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba. Los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales. Los pimpollos, los retoños cobran hoy protagonismo. No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión. Ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó la primera manga, llega ahora la segunda. Y en menos de 6 segundos luce ya mi manga corta. Apacible en plan Cortés, tengo el cuerpo tan blandito. Formación profesional de profesión, puta divino.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Ja a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara passa un minut de 3:15 de la matinada a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Ara ja hem aparcat les plantes i hem contestat el màxim de coses que ens heu demanat. I ara sí, qualsevol altre tema. Disposats a escoltar el que ens diu en Josep des del Parc Güell. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit, Marta. Carai, perdó. Era per respondre la pregunta que va fer una senyora ahir que tenia un mussol a l'ull,
sí,
que li van dir que no sabia què era l'aigua timolada, que ja ho va dir-ho, que era la farigola,
sí,
però el que no van dir ahir és que això, el rentar-ho amb farigola, que s'ha de fer amb un drap, amb un cutafluix, que sigui a l'aigua calenta. Com més calenta, millor. Que això estova el mussol. Jo no n'he tingut mai cap, però he tingut alguna vegada això, el furoncus. El furoncus va ser el mateix. Durant la mili em va sortir la mili, però l'àvia, la iaia, em deia a mi que no... Que no em mediqués, que fes que el recepte, o sigui, el d'això...
La solució.
Era això, aigua calenta de farigola, sí, que, aigua timolada, i no apretar-lo mai, mentre estigués verd. Un cop ja està madur, allò que veus que està madur, llavors ja surt el tap, que diuen el tap, i es cura. I això, a mi, em deia a mi que no prengués cap pastilla d'això, perquè jo no sé si vaig polir o no. El resulta és que des de que jo vaig tindre, que va ser durant la mili, no n'he tingut mai més cap. No sé si he agafat i que ha timoritzat contra aquest aquí
és un virus, no?
Ara em surt això. Bueno, no és virus, és...
Un bacteri.
Ara, bacteria.
Sí, això.
Doncs sí, ha timoritzat, però no me n'he sentit mai més cap.
Doncs quina sort, molt bé.
I això, jo per això ho deia jo, que a vegades això de prendre pastilles i prendre medicaments, a vegades aquests remeis casolans són més efectius.
Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Josep.
Doncs vinguen.
Que vagi bé, bona nit. Adéu. En Josep Lluís, que ens truca des del barri d'Horta, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, no he trucat per... Jo tinc plantes i cactus i moltes plantes, però no he gosat trucar perquè, com tenia preparades les preguntes que tinc necessites, dic que igual després no me cuento de que les digui, per tant...
No, perquè abans només estàvem passant les preguntes sobre plantes. Vull dir que ara pots fer la que vulguis.
Va, i les que vaig a fer són les que tinc escrites des d'ahir. I ahir, no sé, crec que va haver un programa més curt, va ser ahir... O simplement que vaig dormir, crec.
Sí. No, va ser un mitja hora més curt, el programa, sí. Vam començar a dos quarts.
Tinc les preguntes que tinc escrites, són
molt
aquestes,
bé.
I molt fàcils que s'entenen molt bé, penso,
digues.
A
veure.
Qui i en quin any es va escriure la cançó del gegant del Pi? Ara balla, ara balla, eh?
Sí, senyor.
Moneix tothom.
Molt bé.
I la següent és... Quina és la millor manera d'afrontar una cosa, que una situació estranya que ens incomoda, per sortir-nos airosos i no, que no ens faci mal de cap?
Uh-huh.
Un problema.
Sí.
I la següent és un dinama que tinc ara, que havia el bon temps. Ah, tinc la terrassa oberta i vaig a la samarreta, després me la posaré. Però penso que el que pregunto concret és què és més suportable, el fred o la calor? Així, extrem, eh? Un fred extrem o una calor extrema?
Molt bé.
Crec que és tot un debat i potser algú tingui alguna cosa que dir.
Molt bé,
pues,
doncs ja apuntat.
Bona setmana i ens veiem dimensi.
Molt bé, bona nit. Adéu. A veure, que el tema dels mussols, hem tingut diversos missatges que ara també us els explico, us els llegeixo i els podem escoltar. En David, des del Carmel, ens diu: he tingut alguns mussols a l'ull dret algunes vegades. En el meu cas, són resultat de l'estrès, nervis i ansietat o de la pols que es posa a l'ull. El tractament que em funcionava era esbandir l'ull amb una mica d'aigua calenta amb sal cada dia. Això, diu el David, ajuda molt. L'Eli, des de la Bona Nova, diu: els mussols es tracten aplicant un apòsit d'aigua calenta i fent un massatge sobre el propi mussol perquè no s'enquisti. Després, una altra pregunta sobre els mussols que ens fa la Mercè, la deixat gravada, des del Matret.
M'agradaria saber que algú digués a veure per què se li diu mussol quan surt això a l'ull.
Per què se li diu mussol? A veure qui ens contesta això. Perquè no se li diu d'una altra manera i se li diu mussol. Que el mussol és un animal moníssim, que a més és savi i surt de nit, i és una mica el nostre animal de companyia en aquest programa. La Isabel diu: dir-vos que estic d'acord amb les senyores que han trucat per comentar les pel·lícules tan desastroses franceses que fan el cap de setmana. Diu: no és perquè siguin franceses, és que són molt repetitives amb les trames. I també molt encertada la trucada de l'Adolf al respecte. Diu: una bírria, tot plegat, diu la Isabel. Un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. La Maria Teresa, des de Manresa, diu: què opinen els ignorants que pel futbol s'hagi d'escurçar el seu programa? Aquest seu vol dir el meu, no? Vull dir, a mi em dieu de tu, eh? De vostè no caldria, però gràcies, Maria Teresa. Diu: se'n fa una mica massa del Barça. I una altra pregunta que fa la Maria Teresa, diu: quan s'emetrà el programa de televisió del senyor Clapés? Doncs, a veure què ens responen els oients, perquè jo, com que no ens veiem gaire, no li puc respondre. No li puc respondre. L'Aleix, des d'Esparreguera, diu: per què quan busquem una plaça d'aparcament abaixem el volum de la ràdio? Això diu l'Aleix. Ho estic pensant. Jo el que faig és treure'm el cinturó quan aparco, és veritat. Però baixar... trec el cinturó perquè aparco millor sense el cinturó. Però el volum de la ràdio, no sé si... potser sí, no sé, a veure què diu la gent. Després, l'Helena diu: l'home que ha trucat per criticar la incorrecció del Bona Nit s'ha acomiadat segurament sense ser-ne conscient amb Bona Nit, o com a mínim, diu l'Helena, jo és el que he sentit i ens envia aquest tall de veu.
T'hauria de mirar, eh?
Sí, així has passat al bando dels ignorants, ara, eh?
Clar, però és el que m'agrada, el dels ignorants.
Molt bé, Marta, bona nit.
Moltes gràcies, igualment. Adéu-siau.
I com que no hem acabat de sentir bé, l'Aina s'ha anat a continuïtat nostra, és a dir, allà on està gravat el programa cada dia, i allà s'escolta una mica millor, a veure què diu, a veure.
Molt bé, Marta, bona nit. I
moltes gràcies. Sí, senyor, ens va dir bona nit. A veure un moment. A veure un moment. O sigui, va trucar per dir que per què es deia bona nit, que això no era correcte. I va acabar dient bona nit. No n'era conscient, jo. Helena, ens has fet... Ara em fa gràcia. Em fa gràcia, mira. Va dir bona nit. Són coses... S'escapa. És que al final s'escapa el bona nit. Ens truca el 932017474 la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, era per fer un comentari d'això dels mussols que ens sortien, i quan eren petites, la veritat, jo des de llavors a mi no me n'ha sortit cap, però quan eren petites ens sortia un mussol, anàvem a una altra casa, trucàvem i sortia aquella, la senyora, i que deia, què voleu, qui demana? I deia, i nosaltres responíem, aquí us el deixo, i tornàvem a marxar.
A veure, com... Sí. És a dir, fèieu com una escena, sí. No? De, aquí us sí, el no, deixo, no, el mussol.
Sí, nosaltres trucàvem, teníem el mussol a l'ull, sí, evidentment, sí. I anàvem a una altra casa i trucàvem, clar, i aquella senyora en sortia i què voleu? I nosaltres els li contestàvem, aquí us el deixo, i marxàvem.
I la pregunta és, i el mussol bueno, desapareixia?
I nosaltres, bueno, de moment, llavors el mussol suposo que quan ja havia fet el seu efecte marxava.
I vosaltres pensàveu que havia sigut gràcies haver-lo deixat a casa de l'altra senyora, no?
Exacte.
Ai, és bona aquesta, no havia sentit mai això.
No, ai, doncs sí, i tant als pobles això es feia, quan érem canalla. I
vas
tant.
Deixar el mussol a casa de l'altra, no? I ja s'espavilarà, no?
Sí, i dèiem, aquí us el deixo, i marxàvem.
Clar, i la senyora que rebia aquest missatge sabia de què anava el tema?
Bueno, no sé si en sabia el què o no, però quedava allà, no sé. Nosaltres en marxàvem.
Ostres. Sí. És com tirar-li allò mal estrogant-se, diguéssim. No, Pepe, això per tu. Jo no el vull per res.
Aquí us el deixo. I marxàvem corrents. Bueno,
molt curiós, perquè no ho havia sentit mai. És
no,
curiós.
Doncs sí, guaita, nosaltres els pobles ho fèiem, això, bueno, almenys ho fèiem. Els dos pobles que aquí he viscut, doncs sí.
I quins pobles són aquests?
Mana?
Quins pobles són aquests que fèieu això?
A Santa Maria d'Oló i a Sant Pedó.
Molt bé. I quan eres petita, entenc, eh?
Sí, i tant, mana de Déu. Una altra cosa. Digues. Algun dia podria explicar una història que ara que ve el papa, aquí a Barcelona, doncs, bueno, que vaig viure jo dintre de tot, amb els meus pares. I és una història una mica, bueno, maca, perquè la vaig viure molt intensament i, bueno, em va fer... molta il·lusió de poder-los fer aquest regal i, bueno, que van anar, ells van anar a Roma a veure el papa, però era quan ells van fer les noces d'hort.
Sí.
I nosaltres li vam dir, què voleu, un viatge? Un viatge. I llavors era que beatificaven dos pares blancs i un era d'Avinyó. I el meu pare coneixia una monja que perteneixia a dintre a les dependències del papa.
Sí.
I llavors, bueno, s'escrivien de tant en tant, i li va escriure, doncs, que ell li agradaria molt veure, o sigui, el papa. I llavors es van escriure i van dir, doncs, de tal fetge tal altre, vindrem a Roma i ens veurem. I llavors nosaltres, les tres filles, els hi vam pagar el viatge a Roma, però hi anaven amb autocar. I vaig dir, no, amb autocar no podeu anar a aquesta edat. Els vam anar amb un bitllet d'avió, amb un hotel de 5 estrelles, tota una setmana, i una habitació cada un, perquè la meva mare roncava molt i el meu pare no podia dormir. I llavors els vam fer dues habitacions, però que es comuniquessin. I amb un hotel de 5 estrelles, i vaig dir, són les noces d'hort i les heu de viure plenament. I aquella monja els va rebre a Roma, ella ja havia contactat amb el papa, que era el Joan Paulo VI, els va ensenyar totes les dependències de dintre d'allà on vivia el papa els va rebre, els va donar un pergamí amb la benedicció, no sé què, però bueno, els va beneir, i per ells dos sols. Van venir, si tu els haguessis vist aquella cara, de satisfacció que encara me'n recordo.
Home, t'ho diràs.
Ja fa, no sé quan... Bueno, la meva mare ja fa 33 anys que és morta,
perquè al cap de 2 anys ja es va morir. I el meu pare, bueno, al cap de 2 també es va morir. I, però amb una satisfacció, i amb, ens va, bueno, a mi em va alegrar moltíssim, ens va costar molts diners, aquella època.
Ja m'ho penso.
Però eren tan ben gastats...
Però era un regal que, es mira, que això no té preu. Ja, és un regal per tota la vida.
I exacte.
Encara ara han passat tants anys i encara ho recordes i t'emociona. Jo sí. Imagina't.
A més, vam fer el dia de la festa, es van, ho van estrenar tot. Vestits, tot, en ells, tot. Van convidar tota la família i amics, que érem a vora 100 persones. Bueno, ho va fer-ho, va dir, com que només ens veiem pels enterraments, doncs, que ens veiem per festes.
Ben fet, sí, senyor.
I jo els vaig llogar a la coral, i els li van cantar la missa, li van fer una mica de concert, i vaig dir, canteu-los, li canteu el cavaller enamorat.
Que bonic, Maria Pilar. I gràcies per compartir-ho, que arribem a la 1 de la matinada i tinc aquí els companys de...
Gràcies per escoltar-me,
No, només faltaria. Molt bonic.
Que tingueu bona nit.
Igualment, bona nit.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Doncs així, amb aquesta escena tan bonica i aquesta història tan bonica que ens ha explicat la Maria Pilar, arribem a la 1, escoltem les notícies i tornem després amb més trucades i amb més històries.